Radio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre, amb l'equip habitual, que avui encapçala el Marc Pujol, que és el que portarà tota aquesta captació i retransmissió de totes aquestes petites explicacions que us donaré avui amb una veu una mica enrogallada i potser amb algun atac de tos escadusser. Però, bueno, el Marc Pujol, dèiem, però assessorat, naturalment, pel Toni Olivella, que l'ombra plana per aquí. I després per la Goretti Martínez, que ja sabeu que quan jo acabo de fer aquestes explicacions d'aquests cinc fets, que més o menys poden tenir una certa significació històrica, doncs ella els agafa, els selecciona i els penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca perquè vosaltres les pugueu escoltar quan us assembli pertinent. La cosa s'acompanya amb una mica de música, hi ha una música per cada efemèride, per cada cosa, i després hi ha una música d'introducció. I com que estem en ple hivern, estem en ple desembre, doncs ens ha semblat que havíem de fer algun homenatge al fred per veure si així no ens apreta tant. I hem agafat aquella cançó del Joan Manuel Serrat que porta per títol Quan arriba el fred. Per tant, comencem aquest programa d'avui amb el nano del Poble Sec, el Joan Manuel Serrat, Quan arriba el fred.
Quan arriba el fred, s'amaguen les roses i no es veuen noies riure pels carrers. Quan arriba el fred, tot sembla morir-se, arbres sense fulles et rebran hivern. Quan arriba el fred, s'adormen els homes, es tanquen les portes, se'n van els ocells. I em vol ser un poble desert, quina tristó viure quan arriba el fred. Però s'acaba el fred i desperten els homes, els arbres, les bèsties, les flors del passeig. Quan els ocells tornen a morir el fred, la blanca muntanya es vesteix de verd. Tot és diferent, la vida desperta, la vida desperta, i la neu es va fonent.
...18 de desembre de l'any 1859, el dia que la localitat italiana de Torí, el Joaquín, o Joan, perdó, Giovanni en italià, Giovanni Bosco, proclama la fundació de la Societat Salesiana o la Societat Sant Francesc de Sales, que és una congregació clerical que, com sabeu, porta el nom de Salesians, però de la qual ara explicarem la gènesi, que té la seva gràcia. En Giovanni o Joan Bosco era fill de camperols de la Margarida Oquiena, que era una senyora que s'havia casat amb terceres núpcies ja, tenia un fill de les primeres núpcies i un fill de les segones núpcies, per tant, diguem-ne que el conjunt dels seus fills no tenien tots el pare. Llavors, el Francesco Bosco va tenir, com diem, aquest Joan, però va tenir la mala sort de morir quan el nen tenia 2 anys, amb la qual cosa la situació familiar va quedar una mica penjada i, de fet, els 3 germans no es portaven gaire bé fins al punt de que el Giovanni Bosco, el Joan Bosco, va haver de fugir, va haver de marxar de casa, diguem-ne així, per fugir de les pallisses que li donaven els seus germanastres. Es va dedicar, doncs, a fer de pastor d'ovelles i rebre tota la seva educació del capellà del poble. Però ja de petit, amb 10 anys, ja mostrava el seu tarannà, la seva manera de ser, cap als companys, els quals, doncs, es dedicava a explicar-los narracions, els hi feia sermons, els hi explicava llibres i fins i tot els hi feia actuacions de circ, però amb una condició: no havien ni de dir renecs ni de deixar de resar el rosari cada dia. I amb tot això, doncs, la seva mare, la mare del Joan Bosco, el recolzava i, per tant, oferia la casa per fer aquestes trobades dels nois. El noi, doncs, amb una bona, forta i senzilla vocació religiosa, el 1835, amb 20 anys, entra al seminari. S'hi estarà durant 6 anys fins que sigui ordenat sacerdot i aleshores el destinin a Torí. Ell vivia a Castelnuovo, a la regió del Piemont també. Va a Torí i allà es dedica a visitar les presons i decideix dedicar el tiempo libre, que diria el cantant aquell, a rescatar els joves marginats, els joves del carrer, i el que fa és crear, a partir de 1845, escoles nocturnes, unes escoles on al caure el dia, diguem-ne, es feien classes durant 7 dies a la setmana i el diumenge, especialment, es feien classes de catecisme. De fet, el Joan Bosco escriurà, el 1847, una història sagrada per ús de les escoles que farà servir com a manual per estudiar o per treballar això, no? Com que, a més, les altres classes, doncs, donen totes les informacions i els nens fan la formació, després han de passar el que en podríem dir l'examen d'estat, no? O sigui, un bon dia l'estat, el departament, la província els hi fa un examen. Resulta que els nens aquests comencen a destacar, donen un resultats molt bons, fins al punt de que el departament del Piemont li dona una beca, una subvenció anual per poder fer aquestes coses, no? I moltes escoles, doncs, començaran a adoptar el seu mètode, que és un mètode basat no en posar proves molt difícils, però sí en ser molt exigent a l'hora dels resultats, demanar, doncs, precisió en tot això i, sobretot, alegria en el compliment de totes aquestes coses. L'escola no ha de ser mai un lloc trist, un lloc d'això. Però, clar, això s'ha de fer, les classes s'han de donar en algun lloc i llavors, bueno, són locals que li van cedint, però avui ni cedeixen un per 3 mesos en un lloc, després 3 mesos en un altre, tots li duren poc. Fins que, en un moment determinat, la mare es ven la casa que tenen a Castelnuovo, es ven els mobles, s'ho ven tot i se'n va a viure a Torí, cuidant del fill i, a més, incorporant a la casa, doncs, dormitoris, perquè si hi ha algun nen que es vol quedar, doncs, a dormir a l'escola, fa un internat, diguem-ho així, no? I en diuen oratoris d'aquests llocs. Dona lloc, per tant, la mare, aquesta acció de la mare, dona lloc a el que seria la primera casa salesiana. I arribem al 26 de gener de 1854, quan en Josep Bosco comunica a 4 amics seus, en Miquel Rua, Joan Calígero, Francesco Salvo i Savio Rocchietti i Angelo Rocchietti també, que ha somiat que la Mare de Déu, que la Verge Maria li deia que fundés una congregació. I, per tant, ella ha decidit crear una congregació i dedicar-la a Sant Francesc de Sales, que és el seu sant preferit, per dir-ho així, i es comença a informar sobre les ordres religioses, quines regles han de seguir i totes aquestes coses. Però resulta que un any després, el 1855, el departament del Piemont canvien de governador civil, podríem dir-ne, i puja un tal Urbano Ratazzi, que és un anticlerical declarat. Dicta una llei que suprimeix 35 ordres religioses, tanca 334 cases de religiosos i dispersa els més de 5.000 religiosos per tota la zona, reclamant per l'Estat el dret a triar el bisbe. Ell li aconsellarà amb el Bosco que la congregació la faci com una societat clerical, és a dir, una associació de ciutadans lliures socialment i compromesos religiosament, que no entri en compromís amb la societat civil. De fet, el Josep Bosco li farà cas, crearà la Societat de Sant Francesc de Sales, on no es parla de germans, de frares i tal, sinó simplement de senyors, no es parla de director, no es parla de superiors i d'allò, sinó de director, d'inspector, els convents es diuen, o els oratoris passen a dir-se cases, i el Joan Bosco fa pública aquesta creació el 18, com dèiem, el 18 de desembre de 1859. La cosa s'escampa com el... Però ho deixa, ell ho deixa en mans del papa, de Pius IX, que el 1874 aprovarà el projecte, el que es començarà a escampar per tot el món. De fet, fins i tot el 1886, Don Bosco visitarà Barcelona, es farà amic de Lluís Martí Codolà, que li regalarà, el dia que es mori, doncs li farà donació d'una gran finca a la Vall d'Hebron, on s'establiran doncs els salesians. De fet, quan torna, però, d'aquesta visita, Joan Bosco comença a tenir malalties, es va apagant, morirà el 31 de gener de 1888 i el seu cos incorrupte reposa a la Basílica de Maria Auxiliadora d'aquella mateixa ciutat. Dos anys després es comença a canonitzar, el 1929 és proclamat beat i el 1934 el papa Pius XI proclama sant aquell Giovanni Melchiore Bosco, natural de Castellnuovo, que havia fundat aquesta anomenada Societat de Sant Francesc de Sales. I com que Francesc de Sales va ser... Francesc de Sales, no, Josep Bosco, va ser, en el fons i en la forma, un home bo, hem trobat una cançó que interpreten l'Albert Moraleda i la Inés Moraleda i que porta per títol Home Bo. I ens sembla que pot ser un bon homenatge al fundador dels salesians, Giovanni Bosco.
Home bo, home gran, home fi, home do, excepcional, incondicional, omnidireccional. Home inoblidable, admirable, raonable, incatalogable, adorable. Home actiu, home afectiu, organitzatiu, imaginatiu, comunicatiu, atrevit, eixerit, diferent, assenyat, bondadós, enginyós, eficient, complidor, emprenedor, original, atractiu, seriós, joiós, honest, sincer, prudent, home irresistible, insubstituïble, home impredictible, home irrepetible. Quan et varen fer bocinets,
19 de desembre de 1932, el dia que a Barcelona Lluís Companys i Jové és elegit president del Parlament de Catalunya. Del Parlament, no president de Catalunya encara. Bé, Lluís Companys i Jové era natural del Tarròs, a la província de Lleida, on havia nascut el 21 de juny de 1882, era d'una família pagesa benestant, i va marxar a Barcelona a fer estudis de dret a la universitat. Allà va fundar l'Associació Escolar Republicana l'any 1900 i va entrar a Unió Republicana, on va crear un grup, junt amb Francesc Layret, Albert Bastardes i altres significatius membres de la Unió Republicana. El 1910 presidirà les joventuts de la Unió Federal Nacionalista Republicana i treballarà en el setmanari d'aquesta formació política anomenat La Barricada, al temps que col·laborava amb el diari La Publicitat. Però el noi li anava la política. El 1913 es presenta com a candidat a les eleccions municipals, no obté escó, però sí que obre una crisi dintre del reformisme, abandona la publicitat i segueix la seva acció política, de manera que el 1917 crearà el Partit Republicà Català, entrant a la redacció del diari La Lucha, que és l'òrgan que tenia aquest partit polític. El 1917 tindrà més èxit, serà elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona i formarà part de la comissió que demanarà al govern una certa actuació davant dels conflictes obrers de l'any 1919, fent tàndem amb en Francesc Layret i tota l'ala esquerrana del partit, mentre fa d'advocat laboralista defensant sindicalistes. Però el partit té moltes lluites internes i, fruit d'aquestes lluites, el novembre de 1920, el Lluís Companys és detingut, junt amb Salvador Seguí, Martí Barrera i altres sindicalistes, i deportat al castell de la Mola de Maó, mentre Layret, que es queda a Barcelona, és assassinat. Per sort per ell, el mateix 1920, cap a final d'any, hi ha eleccions legislatives, és elegit diputat per Sabadell, pel Partit Republicà, i, per tant, ha de sortir de la presó. Fa campanya contra el governador Martínez Anido, a través de la Unió de Rabassaires que ell ajuda a fundar. El 1923 és elegit diputat per Sabadell, però entra la dictadura de Primo de Rivera, que es prolongarà de 1923 a 1930, i ell s'ha de dedicar a fer d'advocat, assessor de la Unió de Rabassaires, i que en la clandestinitat participa en el Comitè Revolucionari de Catalunya, que també al final acaba portant-lo a la conferència d'esquerres catalanes dels tres partits republicans que hi ha, el 1931, com diem, i d'on sortirà Esquerra Republicana de Catalunya, en la qual ell automàticament s'integra. El 1931, fet fora ja el Primo de Rivera, és elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona i el 14 d'abril entrarà a l'alcaldia, on entrarà a l'Ajuntament de Barcelona per fer fora l'alcalde occidental, Antonio Martínez, assumir ell l'alcaldia i proclamar la República a Catalunya. Com a cap de la minoria d'Esquerra Republicana, és elegit diputat a Corts per Barcelona i intervindrà en les discussions que hi ha del projecte de Constitució de la Segona República Espanyola. El 1931, quan es constitueix el Congrés de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de la Generalitat de Catalunya, serà vicepresident i es convertirà en president sent elegit el 19 de desembre, com dèiem, de 1932. Però els destins el criden més amunt, perquè, com que hi ha eleccions legislatives en general el de novembre de 1933, el govern Azaña el crida per nomenar-lo ministre de Marina i es queda a Madrid durant un temps. Però a Catalunya el govern morirà Francesc Macià i el president del Parlament de Catalunya, Joan Casanovas, el proclamarà president de la Generalitat de Catalunya, el ser ell, el president del Parlament, i evidentment ha deixat un president provisional i guanyar la votació per 56 vots a favor. I ràpidament convocant un govern de concentració, aquell que Francesc Macià no havia acceptat, per dir-ho així. El 1934 presentarà la llei de contractes de conreu, mentre es referma el seu nacionalisme i proclama el 6 d'octubre de 1934 l'Estat català dintre de la República Federal Espanyola, generant, sent l'origen de tots els fets d'octubre, pels quals acabarà condemnat a 30 anys de presó pel govern de la República, que comença a complir el penal de Santa Maria a la província de Cádiz. Però com que el 1936 guanya el Front Popular les eleccions, és elegit diputat pel Front d'Esquerres Català i torna a la presidència de la Generalitat i, evidentment, és alliberat de la presó. El juliol de 1936, amb motiu de la revolta franquista, i organitza la resistència de Barcelona, intentant superar el caos inicial i establint un govern d'unitat popular presidit per Josep Tarradellas. Quan els franquistes entraran a Barcelona, ell s'exiliarà a França el gener de 1939. Allà estarà més o menys tranquil fins que l'agost de 1940 els alemanys el detenguin a Bonlepeng, a la Bretanya, li apliquin l'extradició a Espanya i aquí un consell de guerra sumaríssim mani que sigui afusellat el 15 d'octubre de 1940 al castell de Montjuïc. Naturalment, avui en dia encara estem pendents de que tot això es sigui reparat i la memòria de Lluís Companys i Jové, el president màrtir, sigui reivindicada tal com es mereix. I per simbolitzar aquest esperit de Lluís Jové, a Lluís Companys i Jové, doncs hem triat una cançó emblemàtica que reflecteix també el caràcter dels catalans i, com no podia ser d'altra manera, el caràcter de Lluís Companys i Jové. És la popularíssima i famosíssima cançó de Lluís Llach, L'Estaca. Aquí, en una versió del propi Lluís Llach, naturalment. Tampoc ara aquí hem de fer coses rares. Per tant, us deixem, com a record del president Companys, amb aquesta estaca de Lluís Llach.
L'avi Siseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant, si estic. Estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
De desembre del 1982, el dia que a la ciutat suïssa de Ginebra mora el famós pianista d'origen jueu i nacionalitat polonesa inicialment, Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein, que havia nascut el 28 de gener de 1887 a la ciutat polonesa de Lodz i que per alguns és Artur i per altres Arthur. Pels europeus és Artur, sense H intercalada, i pels americans és Arthur amb la H intercalada. Però bé, en qualsevol cas, Rubinstein. De família jueva, com dèiem, era el fill més jove dels 7 fills d'Isaac Rubinstein, un petit fabricant tèxtil que estimava molt la música fins al punt de que l'Arthur d'entrada havia de dir Leo. Però com que tenia un violí, un violinista, que es deia Artur i que, a més, ell l'admirava molt perquè tocava unes peces molt maques, doncs va decidir que el fill era un homenatge al veí i per això li va posar Artur. Als 2 anys el noi ja va mostrar una oïda privilegiada, les seves germanes més grans anaven a classe i ell escoltava les classes i quasi bé començava a participar, ja dic, només amb 2 anys, i als 4 anys ja tots els professors de piano o de música que coneixien doncs ja el qualificaven de nen prodigi. Va ser el moment en què el pare li va regalar un violí que l'Arthur va rebutjar dient que a ell li agradava més l'harmonia i la polifonia i totes aquestes coses, no? I, de fet, el 14 de desembre de 1894, amb només 7 anys, Arthur Rubinstein va fer el seu debut tocant peces, no us penseu que va tocar Nadales, tocava Mozart, Schubert, Mendelssohn i totes aquestes coses. Els pares, veient això, als 10 anys l'envien cap a Berlín perquè segueixi estudis i allà farà la primera actuació amb la Filarmònica de Berlín quan compleixi 13 anys i mentre està estudiant piano amb Karl Barth, que havia sigut deixeble del Franz Liszt, que a la vegada havia sigut deixeble de Bach, bueno, tota una tradició. El 1904, quan el noi té 17 anys, el Rubinstein se'n va cap a París per iniciar la seva carrera musical i allà coneixerà Maurice Ravel, Paul Dukas, el violinista Jacques Thibaud, els compositors i tota aquesta gent, i estarà 2 anys fent millorant la seva tècnica i la seva evolució. El 1906 emprendrà una gira, l'embolicaran a tenir una gira per Estats Units, Àustria, Itàlia i Rússia, que començarà amb un concert al Carnegie Hall de Nova York que no té un èxit excessiu, igual que tots els altres concerts. Bueno, es veu que és un nen que en sap, però no té massa èxit. Al final, quan torna a Berlín, ja té una edat, ja té 20 anys, està arruïnat, està desesperat i farà un intent de suïcidi que, sortosament pels amants de la música, no reeixirà. Enceten llavors la Primera Guerra Mundial i Rubinstein què fa? Clar, no pot fer gires per Europa, no pot fer gires pels... Es dedica a fer gires per Espanya i Sud-amèrica. En aquestes gires descobrirà, entre altres, la música de Granados, el Béniz, Falla, Villalobos i tal, enriquint el seu, diguem-ne, el seu repertori. Quan s'acabi la guerra, el 1919 i fins 1934, Rubinstein farà gires per Gran Bretanya i Estats Units fins que se n'adona que es dedica molt a fer concerts, però es dedica molt a millorar, ai, molt poc, a millorar la seva tècnica. Per tant, anuncia una retirada d'uns quants mesos, seran, per estudiar i millorar les seves tècniques, mentre es casa l'any 1932 amb Nela Mlinarska, una ballarina polonesa de 24 anys, ell en té 27, i 45, i, bueno, es mantindrà amb ella i, curiosament, es divorciarà d'ella quan faci 90 anys, quan compleixi 90 anys, i per anar-se'n amb un altre molt més jove que ell, que llavors tindria 33 anys quan ell en té 90. Bé, en qualsevol cas, tornem enrere, tornem al 1937, quan el noi, vist que hi ha la Guerra Mundial, se'n va a viure als Estats Units mentre fa actuacions, mentre espera aconseguir la nacionalitat nord-americana, cosa que passa a l'any 1946. Però abans haurà estat, diguem-ne, abduït per la música i en altres vessants, començarà a enregistrar bandes sonores de pel·lícules i començarà a enregistrar el repertori que ell considera el repertori de piano bàsic, és a dir, es dedica fonamentalment a enregistrar discos, tot i que també fa concerts, en especial de compositors romàntics, especialment o no exclusivament, però sí molt preferentment Chopin. Però no deixa de banda els autors espanyols i sud-americans i els francesos del segle XX. Però hi ha una cosa que és curiosa en Rubinstein i és que fins 1957 no tindrà cap alumne. Aquell any el agafa com a primer alumne el Dubravka Tomsik Seborak, una activitat i s'inicia amb una activitat que cap al final de la seva vida sí que prendrà més importància. No? Però ell, lo seu és la música, lo seu és interpretar, lo seu és gravar. I fins i tot el 1969 hi haurà un Òscar a la millor pel·lícula documental per una pel·lícula d'aquestes característiques, és a dir, i per un documental que porta per títol Arthur Rubinstein, la mort de la vida, i que són, doncs, coses sobre ell, declaracions d'ell i totes aquestes coses. Però, clar, l'home ja té una edat. A mitjans dels 70, la vista comença a fer-li figa i decideix retirar-se dels escenaris quan té 89 anys, el maig de 1976, tot oferint un últim concert al Wigmore Hall de Londres, on havia tocat per primera vegada feia 70 anys. A partir d'aleshores, en Rubinstein publicarà la seva autobiografia en dos volums, Els meus anys joves i Els altres anys, aquí són els títols, però són una biografia bàsicament basada en anècdotes personals per sobre de les seves característiques musicals, amb la qual cosa resulta una mica decepcionant. Bé, és igual, en qualsevol cas, un pianista com aquest no es mereix una crítica. S'ha de dir que Rubinstein va morir a casa seva de Ginebra, com hem dit al principi, a Suïssa, el 20 de desembre, si dic bé, de 1982, a l'edat de 95 anys. Les seves restes van ser cremades i quan es va complir el primer aniversari de la seva mort, la urna, que contenia cendres, va ser enterrada a la ciutat de Jerusalem en una parcel·la que ara es denomina el Bosc de Rubinstein, que es va convertir en cementiri gràcies a la generositat dels rabins d'Israel que van alliberar aquell tros de totes les lleis religioses que manaven els cementiris. I com que avui sembla que ens hàgim conjurat per posar només música catalana, hem buscat un piano que fos característic d'aquesta cultura musical catalana i ens ha vingut al cap, evidentment, el piano de Pascal Comelada. Pascal Comelada, el provençal que tantes bones hores ens ha donat, i una cançó que toca el piano, una cançó, ell no canta, toca piano, que porta per títol Sense el ressò del drink. Volem simbolitzar amb això la importància del piano de Rubinstein, que no desapareix de les gravacions, no desapareix de les audicions, i que, en definitiva, ha mantingut viva la tradició de la música clàssica, entre molts altres, evidentment, entre molts altres, però aquest Arthur, doncs, ha sigut especialment significatiu, com esperem que hàgiu entès a partir d'aquesta explicació. Així que, doncs, us deixem amb Pascal Comelada, Sense el ressò del drink. De desembre de 1945, el dia que a la localitat alemanya de Heidelberg mora el militar dels Estats Units George Smith Patton. George Smith Patton havia nascut a la ciutat californiana de Sant Gabriel l'11 de novembre de 1885. Era fill d'una acaudalada família californiana de gran tradició familiar, els primers militars databen de la pròpia Guerra d'Independència, que, per tant, doncs, tenia el futur pràcticament definit perquè van haver d'anar a estudiar a l'Institut Militar de Virgínia i després a l'Acadèmia Militar de West Point dels Estats Units, on es va graduar el 1909, tot i tenir evidents problemes de dislèxia, que li van suposar haver de fer els estudis amb 5 anys per comptes de 4 per poder-se llicenciar. Quan es va llicenciar, es va casar amb Beatrice Ayer i va participar a les Olimpiades d'Estocolm de 1912 en la disciplina de pentatló modern, on es va produir una anècdota curiosa. Va quedar cinquè per culpa del tir, on va fallar un tret, no va ni tocar la diana. Ell mantenia la tesis de que la segona bala havia passat exactament pel forat que havia fet una bala anterior. Però en qualsevol cas el noi va perdre la medalla. No se'n va fer cap mena de gran disgust, però bé, és un detall. El 1916, un detall de la seva capacitat competitiva. El 1916 hi ha la campanya contra Mèxic i hi ha com a militar del 13è Regiment de Cavalleria que va envair aquella zona, va aconseguir en una missió especial, junt amb 10 soldats més voluntaris, matar el guàrdia personal, el cap de la guàrdia personal de Pancho Villa, el general Julio Cárdenas, cosa que el va posar, diguem-ne, de moda entre els militars d'aquella campanya. Quan arriba la Primera Guerra Mundial, el ja capità, llavors, Patton, demana el comandament d'una unitat de combat de la creada, el creat Tank Corps, o sigui, el cos de tancs. De fet, li donen i munta una escola d'entrenament pels soldats, perquè, clar, els tancs són nous d'aquella Primera Guerra Mundial, comencen els primers tancs i n'han d'aprendre. I organitza, com deia, una escola d'entrenament que fa funcionar molt bé i que té molts èxits a la guerra, cosa que fa que el nomenin tinent coronel i el posin al davant de l'ofensiva de Sant Michel el setembre de 1918, per combatre els alemanys. Allà serà ferit mentre està ajudant un tanc que s'ha encallat al fang, a treure'l del fang, i això suposa que li donguin la creu del servei distingit al cor porpre, mentre el fan també coronel, i mentrestant s'acaba la guerra i ell se'n va residir a Washington. Allà es dedicarà durant uns anys a incordiar el Congrés dels Estats Units per veure si dona fondos per una força blindada, mentre va escrivint articles sobre vehicles blindats, sobre tancs, va suggerint mètodes per poder-los rendibilitzar militarment, per millorar-los, la comunicació per ràdio, la carrosseria, etc. Però ell, bueno, mentrestant, continua fent de militar, el Congrés no li fa cas, va destinat una temporada a Hawaii, torna a Washington, però al finals dels anys 30, quan els alemanys han començat els seus atacs del Blitzkrieg, és a dir, la força blindada a Europa, al final aconsegueix convèncer el Congrés que l'eleva a general de brigada i el fa responsable de la brigada blindada. I, per tant, fa un pas molt important endavant, previ a l'entrada de la Segona Guerra Mundial, i establirà el centre d'entrenament d'aquest cos al desert índio de Califòrnia. Però arriba la Segona Guerra Mundial. I quan arriba el moment de començar a atacar els alemanys al nord d'Àfrica, el 1942, Patton és nomenat cap del cos blindat que desembarcarà al Marroc, a Casablanca en concret, que serà derrotat per l'Àfrica Corps alemany a la batalla de Kasserin, però que gràcies a la tossuderia de Patton i a la disciplina fèrria que implantarà el segon cos d'exèrcit dels Estats Units, doncs al final es farà amb la victòria, la contraofensiva expulsarà els alemanys del nord d'Àfrica, amb col·laboració, però no massa amistosa, amb el mariscal britànic Montgomery. Els èxits de Nord-Àfrica el permetran a Patton ser nomenat per comandar el 7è exèrcit que prepara la invasió de Sicília per la part oest, mentre Montgomery la prepara per la part de l'est. Quan es dona l'ordre d'envair Sicília, Patton s'hi posa, però allò s'endurà tota la glòria. Per què? Perquè alliberarà Palerm d'entrada i després avançarà molt ràpidament per la illa, arribant a Messina, que és una localitat que estava previst que havia de recuperar Montgomery, però que Montgomery s'ho prenia amb més calma. Clar, amb tot això, fa algunes accions, podríem definir com a poc delicades, amb els soldats ferits, i això fa que la seva superioritat doncs, decideixi apartar-lo de la primera fila de les notícies, diguem-ne, no? L'aparten i el deixen una mica a la reserva. Però quan es produeix la invasió de Normandia, és evident que els tancs de Patton fan falta cap allà i, per tant, es crea el tercer exèrcit dels Estats Units que desembarcarà a França, assetjarà Cherbourg i es desplaçarà bueno, a tota velocitat per tota la zona de França, alliberant-la dels alemanys, alliberant també París i tot això. Però aquesta ofensiva s'aturarà a Metz el 31 d'agost de 1944 per falta de combustible. Una maniobra que alguns veuen com una maniobra de l'Estat Major per no fer enfadar els russos. Però, en qualsevol cas, això permetrà aturar l'ofensiva i permetrà als alemanys reprendre, diguem-ne, una ofensiva desesperada per tota la zona de Bèlgica, Luxemburg i el nord de França, cap allà que es destinarà a l'exèrcit del Patton i es produirà la batalla de les Ardenes el 16 de desembre de 1944, que serà la derrota definitiva dels alemanys que hauran d'agafar les cames i tornar-se'n cap a casa seva empaitats per l'exèrcit de Patton, que avança amb la idea d'anar fins a Praga i de no això. Però el comandament aliat, insisteixo, per no fer enfadar els russos, atura l'avenç americà un cop conquerida la ciutat de Pilsen. La reacció del visceral Patton no es farà esperar, un discurs anticomunista que fa que el releguin del comandament i l'aparquin, diríem, el 15è exèrcit que està instal·lat a França, però que es dedica a feines d'oficina. Realment, oficialment, està preparant una història de la Segona Guerra Mundial. Mentre estan allà, el 9 de desembre de 1945, el general Patton tindrà un greu accident de cotxe que el deixarà bastant fotut i que li provocarà la mort, com hem dit al principi, el dia 21 de desembre de 1945, essent enterrat amb honors militars de màxim grau, no?, al cementiri de guerra de Hamm, a Luxemburg. I seguint amb el repertori català de cançons que avui complementen totes aquestes efemèrides, tots aquests fets, doncs avui hem anat a... Perquè, clar, la Guerra Mundial, entre altres coses, va inspirar... La Guerra Mundial i altres, eh? Va inspirar tot el moviment pacifista dels anys 80. I hi havia en aquell moment una cançó, un tipus de cançó que aquí es va posar molt de moda, que era la cançó folk, que era una cançó la cançó de protesta, que se'n deia, no? I en la qual destacava precisament un grup que portava aquest nom, grup de folk, en el qual s'integrava, doncs, en tant en tant, la Consol Casa Joana. I aquesta gent van fer famós aquí un títol que també havia sigut fet primer famós per, em sembla que era Joan Baez, als Estats Units, que aquí van batejar com la Cruel Guerra. Per tant, acompanyem aquest record del general Patton, que, per cert, recordo que el general Patton es havia guanyat, amb escreix, un mal nom, i li deien els generals Sang i Pebrots, perquè tractava molt malament els seus soldats, evidentment, per aconseguir els resultats que volia aconseguir al final, no? Per tant, aquí teniu a la Consol Casa Joana i el grup de folk recordant aquella cançó que porta per títol en català La Cruel Guerra.
La cruel guerra brama i ell ha de partir. Jo no em vull quedar sola de dia ni nit. No em vull quedar sola, això em destrossa el cor. Deixa'm venir, deixa'm, no. Demà ja és diumenge, l'altre has de partir. El teu capità et crida i et fan obeir. El teu capità et crida, això em destrossa el cor. em tallaré les trenes, d'home em vestiré, seré el teu camarada quan junts marxaré.
De desembre de 1858, el dia que neix a la localitat italiana de Lucca, en concret Toscana, a la Toscana, situat a la Toscana, el compositor d'òpera italià Giacomo Antonio Domenico Maria Michele II Puccini. Era d'una família que tenia una gran tradició musical, de fet portaven 5 generacions, diguem-ne, sent organistes i directors de la catedral de Sant Martí de Lucca, a la localitat aquesta que dèiem, de Lucca precisament, on va néixer Puccini, i ell mateix portava el nom del seu besavi, de Giacomo Puccini, un compositor i organista del segle XVIII, compositor de música sacra. I la família, com dic, era rica i, per tant, ell era el primer noi dels 7 fills, tenia 5 germanes més grans i un altre germà més petit i, per tant, es havia de dedicar, tant si vols com si no vols, a la música. Però, com que va morir el seu pare, ell va cursar els mateixos estudis musicals que havien cursat tots els seus avantpassats, però un cop mort el seu pare, el 1864, va passar a dependre, pel punt de vista dels estudis, del seu oncle matern, Fortunato Maggi, que va agafar la plaça aquesta d'organista i director de la catedral de Sant Martí de Lucca, perquè això quasi s'havia convertit en ritual, anava passant de pares a fills, però aquest Fortunato Maggi no creia gaire amb el Giacomo Puccini i el considerava bastant indisciplinat, no? Però, bueno, en qualsevol cas, va anar mantenint el caliu. Als 10 anys, el Giacomo va entrar al cor de la catedral de Lucca i va començar a tocar l'orgue, esperant un bon dia heretar, diguem-ne, el càrrec i la situació i la feina del seu oncle. I allà, però, va tenir un dia una revelació. Va ser una representació de la Ida de Verdi, que havia muntat un dels professors, el 1876, que li va fer descobrir que, a part de la música sacra, religiosa, hi havia una música d'òpera i també altres músiques, eh? I això el va portar a marxar cap al Conservatori de Milà i estar-hi allà durant 3 anys, de 1880 a 1883, amb classes d'Emil Tiriponcelli i Antonio Bazzini. El 1882, allà en aquell conservatori, es va convocar un concurs entre els estudiants, a veure qui feia una òpera d'un acte. Ho va llançar, era una idea de l'editorial Sonzogno, ara, mare de Déu. I ell no va guanyar el premi, però la seva òpera, Le Villi, va ser representada al Teatre del Verme de Milà, el 1884, amb força èxit, gràcies a la influència del seu professor, aquell Emil Care Poncelli, i també de Ferdinando Fontana, que va cridar l'atenció, va avisar a l'editorial Verdi Ricordi que, veient l'èxit d'aquell De Villi, li va encarregar a Giacomo Puccini una segona òpera, que seria Edgar. Mentrestant, ell coneixia l'Elvira Gemignani, amb qui Era una alumna seva que aprenia música amb ell, amb qui va tenir un fill, tot i que aquesta noia ja estava casada, i es va amb els diners que li va donar, doncs, que li anava donant l'òpera aquesta al Billy, el Puccini es va comprar una casa a la Torre del Lago, que era el seu niu d'amor secret, continuaven tenint relacions, mentre estrenava Edgar, aquesta segona època, òpera, amb un èxit força important i una trama que, bueno, la gent encara ho va entendre. Envalentit per tot això, escriu la tercera òpera, Manon Lescaut, que també, quan es representa, és un èxit increïble i marca l'inici de la col·laboració amb els llibretistes Luigi Illica i Giuseppe Giacosa, que seran els que li forniran els llibrets de les seves òperes restants, i aconsegueix un contracte per fer encara tres òperes més. Començarà aquestes tres òperes a l'1 de febrer de 1896, La Bohème, estrenant La Bohème, que, tot i la seva impecable qualitat, però, i la direcció d'Arturo Toscanini, que ja veurem que serà molt important, no acaba de seduir l'audiència. Què fa el Puccini? Li diu amb el Toscanini, home, mira, si això m'ho pots arreglar una mica, el Toscanini fa quatre arreglos, i la gent sembla que comença a acceptar-ho més bé, no? Però Puccini té les seves idees i, de fet, el 1900 decideix decantar-se pel verisme, oblidar tot l'unirisme de l'òpera clàssica, la bohème i tot això, i acostar-se al verisme amb l'òpera tosca, que està en una època de fervor patriòtic, però no entra en el terreny ideològic, però fa la tosca. El contrast aquest, hi ha un fracàs inicial, quan la gent va esperant veure un altre bohème i al final resulta que es troba una altra cosa, no els hi agrada, torna a intervenir Toscanini, per això dèiem que era important, i l'òpera passa a ser un èxit. Però l'any 1903, Puccini tindrà un accident de cotxe que el deixarà coix i una mica, doncs, amb les facultats una mica reduïdes, per dir-ho així, i ell mateix frenarà la seva activitat. Però el 1904 estrenarà la Madame Butterfly a la Scala de Milán, que és esbroncada la nit de l'estrena, tot i que es fa una excel·lent orquestració i tot això, el públic arriba a riure, en fotre-se'n del que està passant a l'escenari. Puccini tornarà a fer-lo de sempre, cridarà Toscanini, li dirà, escolta, aquesta òpera, la revisaran i tres mesos més tard torna a fer una reestrena i ara sí, ara triomfa. Però Puccini tindrà problemes personals perquè el 1909 serà víctima d'un escàndol quan la seva criada suïcidi, després de ser acusat per la dona de Puccini, de mantenir relacions amb ell. En realitat el que passa és que la criada aquesta li feia del que bota amb el Puccini perquè pogués tenir relacions amb la seva germana, pel que sembla, no? Però, en qualsevol cas, la noia suïcida i tot això, bueno, provoca molts rumors. Què fa el Puccini? Doncs s'agafa les cames i, com que ha tingut una petició del Metropolitan Opera de Nova York de fer una òpera allà, se'n va cap allà per estrenar-hi l'any 1910 La Fanciulla de l'Oest, dirigida per Toscanini, naturalment, que tampoc acaba de triomfar, sobretot perquè el tema, home, una òpera que passi a l'oest americà no és habitual, i sobretot que tingui un final feliç encara menys, no? Bé, Puccini per això no afluixarà, el que passa que llavors decidirà canviar d'estil. Estarà uns anys sense fer res, però el 1918 estrenarà el Trittico, ja sabeu que són tres òperes curtes, una darrere l'altra, que representen una darrere l'altra, a l'estil del gran Guignol de París, una primera d'horror, que és Il Tabarro, una segona sentimental, Sor Angelica, i una comèdia, Gianni Cicci. Bé, té un relatiu èxit, i continua treballant. I mentre es treballa a Brussel·les, el 29 de novembre de 1924, el sorprendrà la mort als 66 anys d'un atac de cor generat per un càncer de gola que pateix. Ell està en aquells moments escrivint Turandot, queden per acabar dues escenes que farà el seu deixeble Franco Alfano i l'òpera s'estrena, evidentment, amb un final polèmic. I, per tant, acabarem aquest repàs per aquestes cinc efemèrides i amb la cançó corresponent, que també parla d'una mica d'aquesta polèmica, no? La polèmica de l'òpera, els mudats que van a veure l'òpera i els que des de fora criden i diuen que allò és un acte de prepotència i totes aquestes coses. Una situació que la cançó aquella de l'Ovidi Montllor, Una nit a l'òpera, recull perfectament amb el amb el diàleg entre el senyor que va cap a l'òpera i la seva dona i totes aquestes coses. Amb aquest Una nit a l'òpera de l'Ovidi Montllor ens acomiadarem aquest programa d'avui, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i un servidor de vostès i picapedrer, Francesc Morgades, que he intentat explicar-los avui entre alguns episodis de tos, he intentat explicar-los aquestes cinc, podríem dir notícies, podríem dir efemèrides, podríem dir records, podríem dir moments de la història. Nosaltres tornarem a estar aquí la setmana vinent amb un altre cinc a la setmana i esperem comptar amb la seva assistència. Disculpin totes les molèsties, me'n faig responsable, me'n faig culpable i els emplaço a la propera setmana. Que vagi bé i us deixem amb l'Ovidi Montllor i la seva gran cançó Una nit a l'òpera.
Aquesta nit hi ha Liceu de l'aristocràcia Palau, vella, ferma, gran senyor. Prepara'm l'esmoquin Romeu, vull el cotxe a punt a les 10. Sabates, colònia, el bany, ràpid. Núria, digue'm si tens per molt, els nervis et tornaran foll. 3 hores, vestint-te, no puc més, no puc. Joan Anton, amor meu, no tinguis pressa com hi ha Déu. No més penses amb el teu. Arribarem i entrarem sols i farem el paper dels nous. Cols, recols, ostres, noi.
Val més arribar tard i bé que no pas fer-hi el pagès. Ets poc entès.
Ja t'ho he dit, arribem tard. Fins els mirons se n'han anat. Carac, caracos, hem fracassat.
Esperarem, doncs, l'ocasió per a lluir el ressupor. Som fets per l'admiració.
Entra, Núria, del gran palau. Som el bressol de nostra sang. Rang 1, fortuna, classe, senya.
Joan Anton, ves quina sort, encara hi ha mirons de cor. Fixa't quina colla ens mira.
El vi i la mala veta fa que ragi l'aixeta. Mira la senyoreta que va ben vestideta, i mira el senyoret que va ben vestidet, i mireu com nosaltres, que ens diuen els altres, caurem en moltes faltes i pararem les galtes mentre fem palauets per a aquests senyorets. I ara mirem i ara aplaudim, que entren contents, sí, que entren contents, sí. Ara mirem i ara aplaudim mentre esperem el nostre temps. Ara mirem i ara aplaudim mentre esperem el nostre temps, 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 el nostre temps.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.